Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 12 minuts del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dimarts, 1 de març del 2011. Com us dèiem, segurament en Joan Totosaus els comentarà per començar que el ple destil allà aquella sensació dels mesos anteriors a les eleccions municipals, aquella certa sensació a l'entorn del fet evident que tothom més o menys ha de posicionar-se o ha de posicionar la formació política o ha de posicionar-se personalment en aquests mesos previs a la celebració de les eleccions municipals. No per res, però aquella sensació que té doncs, l'habitual cronista d'aquest programa en els plens municipals. I ahir no només no va ser una excepció, sinó que es va fer una miqueta més evident en alguns casos en què segurament per temes que no mereixerien un debat tan ampli, doncs el debat va ser tan ampli i més a partir de qüestions que en principi no serien tan fonamentals com les que els exposarem en uns moments. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Coincideixo plenament amb el que acabes de dir. Evidentment, un polític ens pot contestar que tots els temes són importants dintre d'un ple i, òbviament, tots els temes són importants dintre d'un ple i de fet, doncs, en la prèvia de la roda de premsa prèvia d'aquest ple, Armand Paco, doncs responia a aquesta consideració d'aquest cronista en aquest sentit. Tots els punts del ple són importants, i això és cert. El que passa és que a vegades dilatar determinades discussions, no diré estèrils, però amb argumentacions reiteratives, acaba fent-se extremadament pesat. I no és una cosa que faci un sol partit, sinó que bàsicament ja és un virus general. Tothom acaba estirant una miqueta més del fil per poder refermar les seves argumentacions, però es fa en punts que, on des del principi ha quedat clar el posicionament de cada grup, i això doncs allarga ficticiament el debat i fa que un ple de tres pàgines, que és un ple relativament curt, doncs esdevingui un ple de gairebé
5 hores. Que resumirem
sí,
en base a dos punts fonamentals,
sí,
que són...
Sí, alguns aspectes més. El complement de productivitat, és a dir, l'annex del conveni que estipula el complement de productivitat dels agents de la policia local, i també l'aprovació del pla d'accions del projecte Qualia Sitges. Són els dos punts que més destacats del ple d'ahir, però repetim, és a dir, va haver molts punts que en principi no mereixerien una discussió tan dilatada, més enllà del posicionament obvi, evident, de cada grup, i que sí que ho van mereixer.
Mm-hmm. Per on comencem?
Doncs comencem, com sempre, per l'ordre cronològic, però abans de començar per l'ordre cronològic hi ha una prèvia. La prèvia és que el Saló de Plens estava ple de gent. Gent que eren, bàsicament, treballadors municipals. Treballadors convocats pels sindicats que formen part dels comitès dels treballadors de l'Ajuntament. Per una banda, majoritàriament Comissions Obreres, i per l'altra banda, majoritàriament el sindicat de funcionaris de la policia. Aquests dos sindicats, en principi, estan enfrontats per l'aprovació d'això que acabem de dir, d'aquest conveni. Ens va cridar l'atenció, la gent de Comissions Obreres portava algunes pancartes en el sentit de que el complement per tots i tracte igual per tothom, etc, etc.
En el sentit de defensar el que ells entenen que és un greuge comparatiu vers la resta de treballadors de l'Ajuntament.
I els membres del sindicat de policies, és a dir, els policies locals de l'Ajuntament, portaven unes samarretes que ens van cridar molt l'atenció, unes samarretes negres amb l'escut de la sèrie de televisió espanyola Àguila Roja i les sigles del seu sindicat. Ens va cridar l'atenció, sobretot, doncs, això, veure...
Tots abillats d'aquesta manera,
com veure els policies abillats tots d'Àguila Roja, doncs cridava, repeteixo, certament l'atenció.
Encara que fossin policies de paisà, evidentment, però diguem-ne que la posada en escena dels membres del cos de la policia al Saló de Plens era molt cridanera, per dir-ho així.
Sí, a veure, tothom es va comportar amb educació, és a dir que, a més, aquest va ser un dels primers punts que va passar, i evident, va haver el debat, sí que va haver alguna, anava a dir, entre cometes, rondinada pel fondo del Saló de Plens, però no va passar d'aquí, va acabar el ple i tothom, doncs, amb una certa educació, d'Educació també va abandonar el Saló de Plens i no va passar res especial, simplement allò, la presència contundent de gent a favor i gent en contra del punt que s'aprovava.
D'acord, d'aquí uns moments els comentarem el per què d'aquesta discussió i d'aquest conflicte, com a mínim dialèctic, obert, entre alguns dels treballadors municipals respecte als companys de la policia local. Fet aquesta prèvia, però?
Sí, bàsicament arribarem ràpid perquè es donava compte del preu públic dels tíquets de l'aula gastronòmica, la venda a l'oficina de turisme, també s'aprovava l'encàrrec de gestió de turisme de Sitges, agència de promoció, de tasques diverses relacionades amb les festes, i es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les tres colles de caramelles de Sitges. I arribem a l'aprovació de l'acord de condicions de treball específiques dels policies de l'Ajuntament de Sitges. És un acord que, bàsicament, pel que va explicar la regidora Carmen Prat, el que fa és consolidar acords anteriors i afegir-los en un annex ja previst en el conveni que es va aprovar en el ple del mes de gener, si no recordo malament, va ser fa un mes. Fa un mes s'aprova un conveni que afecta a tots els treballadors de l'Ajuntament, però en el mateix conveni es diu, segons va explicar la regidora, que hi haurà determinats annexos per aspectes específics, i un d'aquests annexos són les condicions de treball específiques dels membres del cos de la policia local de Sitges. Segons la regidora de Recursos Humans, la regidora de Personal, Carmen Prat, l'únic que es fa en aquest annex és posar això en un annex als acords als que s'havien arribat des de el 2007, que van haver els primers pactes, des d'aquelles famoses plantada o presumpta plantada de membres de la policia local durant un carnaval.
Que aquella malaltia del carnaval, del diumenge de carnaval.
Doncs a partir d'allà es va obrir un procés de negociacions amb membres de la policia, es va arribar a diversos acords, i aquests acords, que eren acords puntuals, ara s'haurien agrupat tots en un annex. Això va motivar, evidentment, un procés de negociació, i en la part final d'aquest procés, sempre seguint el que deia l'equip de govern, en la part final d'aquest procés, Comissions Obreres, que és el em sembla que sí que ho és el sindicat majoritari, tot i que és amb molta paritat amb el sindicat de funcionaris de la policia, perquè el col·lectiu de funcionaris de la policia
té un propi
molt important, va mostrar el seu desacord en que es regulessin d'aquesta manera tan específica les condicions de productivitat, i va reclamar que fossin extensibles a la resta dels treballadors de l'Ajuntament. Aquí hi ha un malentès del qual no podem extreure'n l'entrellat. El malentès és que, segons va dir primer la regidora Carmen Prat i després també l'alcalde, hi hauria un import de 80.000 euros que serien per productivitat per als treballadors, per la resta dels col·lectius de treballadors de l'Ajuntament, i que això també es té en compte i es va pactar. Per tant, entendria l'equip de govern que, si hi ha aquest complement de productivitat, doncs no hi hauria lloc de protesta sobre el desacord amb aquest annex. Repasso el que van dir els diversos portaveus, perquè, de fet, ahir va ser un dia de correus creuats entre els membres dels sindicats, els membres dels partits polítics, tant del govern com de l'oposició, i Miquel Forns, de Convergència i Unió, va dir que es discrepaven per aquest acord específic, tant per la situació financera de l'Ajuntament com que perquè qualsevol acord que es prengui en matèria de personal ha de ser equitatiu i consensuat amb tots els sindicats. Va dir Miquel Forns que aquest acord pot generar greuges comparatius, explicant que, per una banda, hi ha 1.200 euros d'increment de sou anual respecte de l'acord anterior per als policies individualment, i a més que els complements de productivitat es destinen 150.000 euros a 80 treballadors, és a dir, al col·lectiu de la policia local, i 80.000 euros pels 350 restants, és a dir, per la resta dels membres de dels treballadors de l'Ajuntament, i per tant va demanar finalment que es deixés a sobre de la taula. Jorge Carretero, del Partit Popular, va manifestar que la protesta que es veia en el Saló de Plens manifestava grans discrepàncies entre col·lectius de treballadors. va manifestar també la seva estranyesa per aquest segon conveni. Després Carmen Prat li va dir que això no era un segon conveni, que era un annex que ja estava previst en el conveni inicial. I també va dir que hi hauria d'haver un reglament de productivitat que s'hauria d'haver fet. La resposta de l'equip de govern a aquesta consideració és que aquest reglament de productivitat està ja previst que s'aprovi abans del 31 de març. Per tant, diguem que estan encara l'equip de govern dintre del límit legal per acabar de negociar aquest reglament de productivitat, que el que acabarà fent és decidir com es repartiran entre els 350 treballadors que no són de la policia local aquests 80.000 euros que es destinarien. I també Jorge Carretero va carregar contra el responsable de recursos humans, dient que és el responsable, el senyor Enrique Pereira, responsable d'aquest lamentable esdeveniment, ja que, i a més, va tornar a carregar contra una cosa que ja havíem sentit anteriorment, la confusió, sempre segons Jorge Carretero, entre funcions i objectius. El fet de que el senyor Pereira cobri per l'objectiu de negociar el conveni quan entén Jorge Carretero que aquesta és, no és un objectiu, sinó que és una funció del responsable de recursos humans. També ho escoltaran. Marc Martínez, de Nou Horitzó, va dir que és molt important que el col·lectiu sindical estigui unit i, per tant, doncs, li va saber greu veure aquesta divisió al Saló de Plens. Dit això, també va dir que hi ha alguns cossos que s'han de mimar, i entre ells el de la policia local, perquè, va dir, se la juguen al carrer. I aleshores doncs, va comentar que els col·lectius enfrontats, veure col·lectius enfrontats perquè no s'ha posat la negociació d'una manera molt clara. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va reclamar que es retirés aquest punt de l'ordre del dia perquè la setmana passada els van dir el responsable de recursos humans que faltaven per llimar uns serrells, i el fet de veure doncs, el que veia el Saló de Plens era entenia Àngels Parés que eren més que serrells el que faltaven per llimar. I Andreu Bosch també va demanar que es quedés sobre la taula i també va dir que li sabia greu la divisió. Carme Prat, la regidora de Recursos Humans, va lamentar profundament l'espectacle, ho va dir d'aquesta manera. A més, va manifestar que dintre del sindicat UGT, un altre dels sindicats que forma part de l'equip de govern, hi ha una certa divisió perquè hi ha hagut mails contradictoris, mails d'UGT que donaven suport als policies i mails d'UGT que anaven en contra d'aquest acord. Sembla ser que hi hauria divisió també en el si d'aquest sindicat, perquè la direcció d'aquest sindicat estaria a favor de l'acord, per tant, de l'aprovació d'aquest annex, i en canvi hi hauria membres del comitè dintre de l'Ajuntament que haurien manifestat públicament el seu desacord amb aquest aspecte. Carmen Prat també va dir que això es podia entendre com una mala interpretació per part de Comissions Obreres. M'ho crec perquè em toca, va dir textualment la regidora de Recursos Humans, i va acabar dient que el que s'aprova és el que contemplava el conveni, que no hi ha hagut cap increment, que tot és fruit del que havíem comentat, d'acords arribats entre el 2007 i el 2009, i que l'únic que l'annex regularitza és el quadrant, les vacances, els horaris normals, els horaris específics o les adscripcions dels policies. Va dir que hi havia hagut reunions amb Comissions Obreres i que Comissions Obreres en la part final doncs, es va retirar d'aquest procés de negociació. I a partir d'aquí s'obre ja el torn de debat. Miquel Forns entén que s'hauria de buscar la unanimitat entre els sindicats. Jorge Carretero va dir que apareixen molts temes en el complement que no són específics de la policia. Jorge Carretero, que va canviar l'idioma, habitualment parla en castellà, però per respondre Carmen Prat va utilitzar el català. Recordem que la regidora sempre s'adreça en els plens en castellà. Carmen Prat va dir que hi ha una disfunció i aleshores va demanar que es tornin a reunir les meses i que si això s'aprova, tots sortirem amb molt mal gust de boca, va comentar. La... No ho va dir Carmen Prat, això, això ho tinc, ho tinc
no,
mal apuntat.
No passa res, no passa res.
Continuem, és que va ser un debat bastant, bastant complex, com poden escoltar. Andreu Bosch creu que aquest conveni pot ser un fracàs i això, sí, la resposta de la regidora Carmen Prat, que no entén que hi hagi cap conflicte, que en qualsevol cas és tot una mala interpretació, però està tot consensuat, que s'ha estat construint durant un any. Gavi Serrano, que va revelar que en el seu dia havia estat delegat de Comissions Obreres a la Diputació, li va saber greu votar en contra de l'opinió del seu propi sindicat, però que no representa, va dir, un increment de despesa i que la situació particular de la policia, va dir Gavi Serrano, no és excepcional perquè a molts municipis passa. Va ser el torn, aleshores, del regidor de la policia, és a dir, el regidor de Prevenció i Seguretat, Antoni Caballero, que primer va carregar contra Convergència i Unió, dient que ja estem acostumats a les manipulacions de Convergència i Unió. Va dir que, per exemple, la policia treballa per parelles i si un es posa malalt, l'altre surt sol, i això és un greuge per als policies, o que la policia treballa una setmana més que la resta de treballadors, que és l'únic departament que treballa més hores del que està estipulat en el conveni dels treballadors i que fa un sacrifici que se'ls ha de reconèixer. I a partir d'aquí, doncs, va continuar aquest debat sobre els... per exemple, Carmen Prat va dir que a part dels 80.000 euros de complement hi ha una reducció, una disminució de la jornada que es va contemplar en el conveni per la resta de treballadors que no són de la policia, per tant, doncs, que hi ha hagut altres mecanismes de compensació pels col·lectius de treballadors que no són la policia. Jorge Carretero, que va preguntar, no li van contestar com és que en el seu dia l'annex del conveni no es va aprovar amb el mateix conveni si ja estava fet, però no va obtenir resposta i va tancar el debat l'alcalde Jordi Baget, que va dir que en l'últim minut de la negociació del conveni va ser igualar-se la productivitat de la policia i es va decidir això, que no es treballés els dimarts a la tarda al col·lectiu que no és de policia, i a més aquests 80.000 euros per repartir dintre del complement de productivitat a partir d'un reglament que s'ha d'aprovar abans del 31 de març. La policia primer no va estar d'acord, però després els van convèncer els sindicats policials que entressin a pactar, però després diguem que hi ha hagut l'efecte rebuig per part de l'altre col·lectiu, que és el col·lectiu que representaria Comissions Obreres, que és la de la resta dels treballadors de la Ajuntament. Estem dient Comissions Obreres, l'USOC estaria a favor del pacte amb els policies i UGT estaria dividida, per entendre's, que són els sindicats que tenen més representació dintre de l'Ajuntament. I bé, és un reglament molt complex, va dir l'alcalde, en principi el 31 de març hauria d'estar fet aquest reglament de productivitat. Bàsicament és això, és que és un debat complexíssim, l'escoltaran, també és bastant llarg, gairebé duraria 45 minuts.
Ens queda l'atenció, però abans una altra qüestió. Algú va posar sobre la taula algun dubte sobre les quantitats? És a dir, són 150.000 euros de complement de productivitat per als 80 treballadors de la policia i 80.000 euros per als 350 treballadors de l'Ajuntament?
Això és el que va dir Miquel Forns al principi del debat.
I ningú li va...
No va tornar a sortir la xifra.
No va tornar a sortir la xifra.
L'única xifra que va tornar a sortir durant tot el debat va ser la dels 80.000 euros, que era el complement de productivitat per als treballadors que no fossin de la policia local.
D'acord, i a partir d'aquí també una altra qüestió. Tothom sí que sembla més o menys reconèixer la singularitat de la feina del cos de la policia local.
Correcte.
És a dir, això sí, que, sí. Diguem-ne que seria un punt d'aquells en què més o menys tots els partits estarien d'acord.
Sí.
En el que no s'està d'acord és en què es presenti tot plegat en un entorn, diguem-ne, sindical tan obertament, diguem-ne, poc conciliat.
Diguem que els partits de l'oposició el que més es van queixar va ser que si no es va aprovar aquest annex dintre del conveni, doncs per què s'havia de presentar aquest annex en un clima de divisió sindical si no es podia, doncs, acabar de reconduir les coses i presentar-ho al ple d'aquí un mes perquè si són acords que ja s'estan aplicant, doncs quin sentit tenia, això és el que venia a argumentar bàsicament l'oposició, quin sentit tenia portar a aprovació un tema amb un clima de divisió sindical quan són temes que ja s'estan aprovant i per tant no era essencial portar-ho a aprovació ahir a la nit, i aleshores acabant de parlar-ho amb la resta de sindicats es podia haver aprovat amb consens sindical el mes que ve.
I per a tothom en general, sàpiguen que bàsicament Comissions Obreres, UGT, USOC i Sindicat de Funcionaris de Policia, aquests són els sindicats que hi ha a l'Ajuntament. USOC està d'acord en aquest, diguem-ne, en aquest afegit al conveni, per tant, en aquestes condicions que es posen sobre la taula sobre el complement de productivitat a la policia local, Comissions Obreres hi està en contra, i la UGT, la direcció de l'UGT, sembla posicionar-se a favor de la signatura d'aquestes condicions per la policia, però en canvi representants del comitè d'UGT a l'Ajuntament s'han posicionat obertament en contra d'aquestes condicions específiques per la policia. Aquest seria més o menys el mapa, diguem-ne, el mapa sindical a l'entorn d'aquest punt. El punt, però, recordem-ho, aprovava l'acord de les condicions de treball específiques dels policies de l'Ajuntament de Sitges. Comença, per tant, Joan Miquel Forns.
Correcte.
D'una manera general, durant aquesta legislatura, tot i no formar part de la taula negociadora, Convergència i Unió ha anat recolzant aquells acords de les condicions de treball del personal de l'Ajuntament de Sitges, que el propi Ajuntament doncs, ha negociat amb els sindicats dels treballadors municipals i que Convergència i Unió ha considerat justos i equitatius. Ara bé, davant la proposta que ens presenten d'acord de les condicions de treball específiques de la policia local, aquest cop discrepem del govern municipal per la manera com s'ha dut a terme. Bàsicament per dues raons. Una primera perquè, degut a la situació financera que està patint l'Ajuntament com a conseqüència de la nefasta gestió dels darrers 8 anys, entenem que no és el moment de poder establir o regular increments de retribucions. I una segona raó perquè qualsevol increment de retribucions entenem que ha de ser equitatiu i consensuat per tots els treballadors municipals. Comprenent l'especificitat de cada col·lectiu de treballadors, i en aquest cas concret el de la policia local, però per evitar greuges comparatius, aquest tipus de reforma de les condicions laborals que ens porten avui a aprovació del ple s'haurien de parlar, s'haurien de debatre, s'haurien d'acordar en les meses de valoració on hi són representats tots els sindicats, tant les accions transitòries com els acords finals. Si les actes de la mesa de valoració de l'any 2007 parlaven d'uns complements compensatoris de jornada del col·lectiu de la policia local, que ens han relacionat i en cito un, la gent de torn, 4.850 euros, ara arribem a la xifra que ens proposen de 6.085 euros per aquest any 2011, un increment de sobre uns 1.200 euros. Sembla ser que l'origen d'aquest increment és un decret de l'alcaldia del 15 d'abril de l'any 2009 d'ampliació dels complements de jornada. Per tant, demanem explicacions al ple sobre el contingut d'aquest decret i sobre el consens sindical que hi va haver, si fou el cas, en el seu dia. Consultats alguns representants sindicals, tampoc podem compartir pel que dèiem precisament del greuge comparatiu entre els sectors de treballadors del mateix Ajuntament, que hi hagi un import d'uns 150.000 euros a repartir per productivitat entre uns 90 treballadors d'un col·lectiu concret i només 80.000 euros de productivitat per la resta de 350 treballadors de la casa. Aquí el govern també ens hauria de donar explicacions convincents d'aquesta diferència. I demanem que les facin avui també aquí al ple, perquè com es pot veure, el complement de jornada i el complement de productivitat són els elements que poden estar creant aquest greuge comparatiu dels quals els hi parlava fa un moment. Recollint de nou aquestes dues raons que he esmentat anteriorment, que deien que discrepem del govern amb la proposta de condicions de treball de la policia, la primera, insisteixo, perquè degut a la situació financera de l'Ajuntament no és el moment que puguem establir o regular certs increments, i segona, perquè qualsevol increment ha de ser equitatiu per tots els treballadors. Per aquestes dues raons, i també, sobretot, per la manca d'acord que es manté a nivell laboral entre els representants sindicals, avui no donarem suport a aquesta proposta. I demanaríem al govern que deixi l'acord sobre la taula, que es reconsideri i es busqui el consens entre tots els treballadors municipals. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Empezando por el final, nosotros también, nuestro grupo municipal, también pediría que este punto del orden del día se retirase del orden del día para un mejor estudio y para una mejor negociación, porque visto lo visto, hay unas grandes discrepancias entre diferentes colectivos de trabajadores del ayuntamiento. Nos parece extraño y de que después de haber se denunciado el convenio por parte del ayuntamiento hace más de un año y estar negociando hace más de un año el nuevo convenio, se apruebe con un decalaje de un mes un convenio para un gran colectivo de trabajadores y un convenio aparte, un anexo, para otro colectivo, que recoge, entre otras cosas, y que es el motivo principal pues de este conflicto que tenemos aquí ahora mismo, pues una remuneración por productividad que no se extiende a toda la plantilla y el personal. Hay que indicar, además, que los conceptos por los cuales se dan esta productividad, si se coge el documento, pues se refieren a conceptos muy generales que podrían ser perfectamente aplicables al resto de trabajadores, con los cuales mi grupo no está al 100% tampoco de acuerdo, porque nosotros, y siempre hemos venido defendiendo en este pleno, una remuneración ligada a objetivos. Claro, aquí se está hablando pues de que no hay de falta de asentismo, de que no hay asentismo, de puntualidad. Fundamentalmente, una gran parte está ligado a ese concepto que, bueno, está bien, pero no es para nosotros el que debería ser el principal, sino que debería ligarse a unos objetivos. A unos objetivos que debían estar recogidos en un reglamento de productividad o para regular esta remuneración, que sí que se menciona que se tiene que hacer, pero que no se ha hecho, que está todavía pendiente y que en nuestra opinión, antes de aplicar, pues se debía haber previsto este reglamento y haberlo realizado. Llevamos más de un año negociando. En consecuencia, reiteramos que nos gustaría que este reglamento de productividad englobase a todo el colectivo de trabajadores del ayuntamiento, todo, y no solo a unos colectivos como son actualmente, pues el colectivo de policías locales, que es el convenio o el anexo que se pasa a aprobación en este pleno ahora, y luego tenemos por otro lado pues los cargos de confianza y personal directivo, que tienen también sus objetivos, que ya hemos criticado en numerosas ocasiones, que aquí se confunde o este gobierno confunde lo que son objetivos con funciones, porque por ejemplo el señor Pereira, que es el protagonista pues de este lamentable evento que tenemos aquí, el señor Pereira, uno de sus objetivos era negociación del convenio. Yo ya lo dije en una ocasión, esto no es un objetivo, esto es una función. Él es director de un área en el cual una de sus responsabilidades y funciones es negociar el convenio. A lo mejor el bonus o el objetivo que se le ha pagado es por organizar todo este sidral, no lo sé, pero vamos, no sé si esta forma parte de sus habilidades, pero desde luego la ha montado usted buena, señor Pereira. Ha montado buena. No sé si a lo mejor también lo ha aprendido usted en el máster este de SADE que le estamos pagando aquí todos. Pero bueno, lo dicho, nosotros apostamos por una remuneración por objetivos regulada con un reglamento que tiene que estar acordado mayoritariamente por todos los trabajadores y representantes del ayuntamiento, y por este motivo le pedimos, señor alcalde, que retire este punto del orden del día. En caso de que no lo retire, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mar Martínez.
Sí. Sí. A veure, el nou horitzó ha tingut notícia d'aquesta història el dimarts passat a la comissió informativa. En allà varen preguntar al responsable de personal si què pensaven els sindicats d'aquest acord. I ens van dir que tots els sindicats, excepte Comissions Obreres, ho veien bé i ho havien signat. Avui ens enterem per un escrit que ens passa a Comissions Obreres dient que no, que l'únic que va signar aquest acord va ser un representant de la LOLS, que per cert, els representants de la LOLS no són elegits directament pels treballadors, sinó pel sindicat o per qui sigui. No? Aleshores, això a mi em deixa fora de lloc, perquè si bé podies tenir molt clar el cas de defensar, en aquest cas em fa molt de mal, ho sento per molt dintre meu, que dos col·lectius importantíssims de l'Ajuntament es vegin enfrontats, sindicalment parlant, i això que ara jo no estic en efectiu perquè estic jubilat, em dol profundament perquè l'important en sindicalisme és que tots els col·lectius estiguin sota una mateixa bandera, sota un mateix paraigua, sota la mateixa normativa. És importantíssim que això sigui així. Sembla ser que coses molt importants com la d'aquest reglament no ha estat encara redactat. Nosaltres ens abstindrem perquè no hem, com sempre hem dit, si no treballem, ni que sigui indirectament, per aconseguir millores pels treballadors, des de l'òptica política nosaltres ens hem d'abstenir. Ara, també vull dir que l'Ajuntament ha de dedicar molts esforços a que tot el personal estigui bé, tot, des del PO fins al que, fins l'últim tècnic, que estiguin bé, que estiguin pagats justament com ha de ser, que puguin viure, que puguin realitzar-se com a persones. Però també crec que l'Ajuntament té que mimar certs cossos que se la juguen al carrer, certs cossos que venen baralles i venen hòsties, per dir-ho clarament, i ells posen la cara. Això ho hem de mimar. Ho vaig fer quan jo era regidor de personal, vaig mimar tothom, però en especial vaig intentar mimar aquests cossos que la passen molt magra. En aquest moment és molt dolorós per mi tenir que veure que estan enfrontats un cos i l'altre. En aquest moment no ho estaven. I no estan enfrontats per voluntat pròpia, sinó perquè s'ha dut la negociació d'una manera no prou clara i no prou neta i no prou justa. Ho lamento profundament. De tota manera, insisteixo, Nou Horitzó vol que tot el personal estigui ben pagat i pugui viure com ha de viure, i vol mimar molt especialment el cos de la policia perquè el passen molt fotut al carrer en moltes ocasions i mereixen estar mimats per l'Ajuntament. Que poden anar a l'Ajuntament tots junts? Fantàstic, millor. Però també hi ha molts ajuntaments en què aquests dos col·lectius negocien per separat. I ve a ser amb altres ajuntaments, Generalitat, etcètera, etcètera. A mi m'agradaria que anéssim junts, però si finalment no hi van procurar a l'Ajuntament que tots dos col·lectius estiguin ben tractats i ben pagats. Res més.
Moltes gràcies, senyor Àngels. Marés.
Bé, s'han dit moltes coses. Jo, d'entrada, també el posicionament d'Esquerra Republicana és el de demanar a l'equip de govern que retiri aquest punt de l'ordre del dia i que just demà mateix reiniciï les negociacions i que arribin a un consens. Dit això, jo el que voldria dir és que em sento en aquests moments molt enganyada. Ja s'ha dit, i tant es va dir a la Junta de Portaveus com el dimarts, a les informatives, que només calia, jo vaig entendre, llimar uns serrells. Però l'evidència no és pas aquesta. Llavors, penso que és evident que el dret dels treballadors, i en aquest cas doncs, els col·lectius de treballadors i treballadores de tots els llocs, reivindiquem els nostres llocs de treball i que les meses de negociació són molt i molt importants. El que no es pot dir és que només faltaven llimar uns serrells quan nosaltres veiem aquí que no són llimar uns serrells. I si no, m'agradaria, i per tant, doncs, emplaço el senyor alcalde que ens expliqui realment què és el que està passant. Perquè, clar, ens estan arribant informacions, per tant, aquí suposo que aquí negociat té aquesta informació que expliqui realment doncs, quines són els punts en els que s'han arribat i llavors que també deixi opinar en aquest cas les parts implicades a veure si estan d'acord o no estan d'acord. Per tant, com que no sé si això és possible pel ROM, el que sí que demano és que es deixi damunt la taula i que demà es torni a negociar i que es porti en el proper ple debatut, consensuat, amb totes les posicions, perquè tal com ha dit el senyor Martínez, penso que és molt important que tots els treballadors i treballadores que treballen en bé de Sitges, per tant, treballen per nosaltres com a sitgetans, doncs han de tenir aquest benestar, sigui el del col·lectiu que sigui, i el que no podem fer és que hi hagi enfrontaments dins els mateixos col·lectius, entre els mateixos sindicats, etc. Per tant, repeteixo, Esquerra Republicana demana que retiri, que a més doncs, el senyor alcalde ens expliqui què és el que està passant i si no és així, doncs Esquerra Republicana farà una abstenció.
Senyor André Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup també seguirà una mica la pauta dels altres grups de l'oposició en el sentit de si al final de la meva intervenció, de les nostres intervencions, no es reconsidera el tema i es retira aquest punt de l'ordre del dia, doncs de votar abstenció. La primera cosa que vull posar sobre la taula és el tema de si es pot parlar en temps de crisi d'increments salarials o no, no. El nostre grup el que considera és que sí se'n pot parlar, però a canvi de productivitat. Tothom sap que si els treballadors són més productius, és a dir, entenguem-ho bé, fan més feina en menys temps, hi ha un benefici per al municipi, hi ha un benefici per a l'empresa. Per tant, és just que si els treballadors són més productius, cobrin més, fins i tot en temps de crisi, perquè aquesta productivitat va en benefici del treballador, però també de l'empresa. Per tant, és just i equitatiu que es reparteixi. També vull posar de relleu que aquí, en aquest cas, no s'està parlant d'increment salarial, sinó de consolidació d'un increment que ja es ve pagant des de fa anys. D'uns plusos, vaja, d'uns plusos, no d'un complement, no d'un increment, sinó d'uns plusos en funció doncs, de complement de jornada, de productivitat, etcètera, etcètera, no? Després, una altra cosa que el nostre grup voldria posar de relleu aquí és si es pot parlar de convenis particulars i de convenis generals. El nostre grup entén que sí, que es pot parlar dels dos i cadascun en el seu àmbit. És a dir, que hi ha qüestions que afecten a tot el conjunt dels funcionaris que s'han de parlar i s'han de veure escrites en un conveni general. Hi ha coses particulars de cada col·lectiu que, evidentment, no poden ser generalitzables perquè realment doncs, les feines són diferents, les condicions són diferents i, per tant, doncs, l'especificitat d'aquell grup o d'aquell col·lectiu doncs, requereix altres tipus d'acord. No? Per tant, aquí nosaltres entenem que és correcte que hi hagi un conveni específic. Ara, el que no trobem correcte és que en el conveni específic es tractin coses que poden ser de caràcter genèric. Aleshores, aquí hi ha l'error, no? O sigui, aquí hi ha l'error i el conflicte. Per tant, doncs, nosaltres demanaríem que aquestes consideracions de caràcter, podríem dir, genèric, doncs, es miressin de quina manera es poden incloure en el conveni que ja es va signar fa uns mesos o que es va passar per aquí pel ple fa un temps enrere, no? Més coses. A més, en la tramitació d'aquest conveni hi ha errors de forma importants. Per exemple, el famós annex H2 es veu que no es va aprovar en el òrgan competent adequat, perquè si es parlava de productivitat, si es parlava de complement de jornada, si es parlava de diners, doncs la mesa adequada no era la de funcionaris, sinó la de... Ho tinc apuntat per aquí, però no ho veig, eh? Sinó la mesa de valoració. És que jo tampoc no sóc sindicalista i tampoc no estic gaire... Però sí, m'ho vaig apuntar en el moment que se'ns va informar, eh? Per tant, doncs, a la mesa de valoració. Un tema que coeja és el tema de la productivitat en el col·lectiu de funcionaris. Ja es va aprovar amb un peu coix, el peu coix d'això de fixar objectivament per al col·lectiu de funcionaris en general quins eren els criteris per considerar la productivitat d'aquests treballadors. Per tant, ha començat ja el tema amb moltes coses que ballen, que no estan correctes. I la millor prova de que tot això s'ha fet malament i ha redundat en un fracàs és el que veiem aquí, és a dir, tot aquest col·lectiu de treballadors i treballadores de l'Ajuntament que volen manifestar la seva opinió de conformitat o disconformitat amb això, però en el fons el que sap greu és la divisió. Vostès que estan en el govern pertanyen a un partit, Partit Socialista Obrer Espanyol, i en aquest cas doncs, són Partit Socialista de Divisió dels Obrers Espanyols. Per tant, doncs, a mi em sembla que el que els toca és rectificar, retirar el punt de l'ordre del dia, seguir el diàleg i acabar aquí amb un altre tipus de conveni que sigui unànime per part de tots els treballadors de l'Ajuntament. Gràcies.
Abans de donar la paraula a la meva companya, jo sóc del Partit Socialista de Catalunya. Tots els que estem aquí, llavors per dir-li clar, bueno, aquests senyors d'Iniciativa. és per aclarir una mica que no té lògica que vostè ara ens vulgui fer aquesta gràcia que no en té cap, del Partit Socialista Obrer Espanyol, que li tinc molt respecte, però jo som del Partit Socialista de Catalunya. Ara sí que li passo la paraula a la senyora Carmen Prat.
Sí, gràcies, alcalde. Antes de explicar el punto que hoy pasamos a aprobación y a explicación de este pleno, me gustaría contestar algunas de las aportaciones que se han hecho aquí. Empezaré sobre todo por la señora Parés y el señor Martínez. Igual que ustedes, yo lamento profundamente el espectáculo de hoy, sobre todo cuando lo que hoy se lleva a aprobación hoy es fruto de más de un año de trabajo y del acuerdo aprobado en convenio en diciembre por todos los sindicatos. Partiendo de eso, yo también lamento profundamente el espectáculo de hoy. Señor Martínez, lo que se dijo en Junta de Portavoces, porque primero yo expliqué el punto del día en la Junta de Portavoces y al día siguiente se explicó en la informativa, es rotundamente cierto. Es verdad que ha habido un correo de comisiones diciendo que UGT, nosotros nos hemos puesto en contacto con UGT, con la ejecutiva de UGT, han vuelto a apoyar todos los acuerdos adoptados. Fruto de eso también es un correo que se ha enviado a todos los regidores por el Sindicato de Policía, USO y UGT, poniéndose a su disposición para explicar absolutamente todo el proceso y ratifican lo que hoy se somete a aprobación. Y lo que ellos dicen que hay problemas internos dentro del sindicato, que no creo que este equipo de gobierno deba analizar ese aspecto. O sea que por eso no se preocupe, señor Martínez, que es fruto de la aprobación de todos los grupos políticos, ¿de acuerdo? Yo creo que también el espectáculo de hoy es producto de una mala interpretación, lo acepto, digamos que me lo creo, porque es lo que me toca. Lo que pasa es que rompe todos unos acuerdos adoptados y firmados también por este sindicato y que luego expondré ya cuando explique el punto que sometemos a aprobación. Al señor Carretero, pues miren, no voy a profundizar en lo que usted ha dicho porque lo que más lamentable me parece, utilizando la misma palabra que ha utilizado usted, es que usted no se ha leído el convenio. Eso sí que me parece lamentable. Convenio que pasamos a pleno de diciembre. Convenio que reflejaba todos los acuerdos generales y que especificaba que habría una serie de anexos. Lo que hoy se somete a aprobación es un anexo que forma parte de un convenio. Igual que está el anexo del reglamento de productividad, igual que está el del plan de pensiones. Hoy es un anexo específico de las condiciones del colectivo de la policía. Señor Forms, dice que usted ha sido coherente. Pues sí, señor, es verdad, tengo que reconocerle que ha sido coherente, pero no con todos los sindicatos, con uno determinado. Recuerdo también la mala interpretación o equivocada interpretación de comisiones con la dirección profesionalizada de este ayuntamiento. Y luego el tiempo nos ha dado la razón. También recuerdo que usted hizo bandera de eso. El tiempo nos ha dado la razón. Incremento, para aquellos que tienen alguna duda, no ha habido ninguno, absolutamente ninguno. Lo pueden ustedes comparar. Se ha puesto dentro del convenio y como anexo todos los acuerdos del 2007, 2008 y 2009. Dicho esto, pasaré a explicar el punto del orden del día de este pleno. Repito, convenio pleno de diciembre, con un marco común para todos, donde se aclara que habrá unos anexos específicos y, además, yo en mi explicación de la aprobación del convenio así lo cuento. Entre ellos, el acuerdo específico que regulará a los policías locales del Ayuntamiento de Sitges. Es específico, por lo cual tiene que ir en un anexo. El EBEC también lo dice. Esto viene un poco en la línea que había preguntado. ¿De acuerdo? Rige. Entonces, la finalidad de este acuerdo es la regulación de las materias y condiciones de trabajo específica de los policías locales del Ayuntamiento de Sitges, de tal manera que se recoja en un único documento todos los acuerdos parciales que se habían establecido en el 2007, 2008 y 2009. El Sindicato de Comisiones argumenta que no está de acuerdo a el documento aprobado el 26 de enero en la comisión específica por una interpretación diferente, que ahora cuando lo explique se verá claramente. En concreto, ¿qué regulariza este acuerdo? Regulariza, por ejemplo, el cuadrante de los 365 días del año, con las rotaciones, con la capacidad para organizar por parte de la prefectura el servicio, las vacaciones, en el caso de que las peticiones de los agentes no sean compatibles con las necesidades del servicio, los horarios, tanto los generales como los específicos de carnaval, San Juan, fiestas mayores, etcétera. Los servicios especiales de noches, como pueda ser Navidad, Año Nuevo, etcétera. La adscripción de efectivos por turnos, a atestados, a policía comunitaria, agentes de soporte administrativo, etcétera, para el buen control del servicio. Se regula también el tiempo de descanso de jornada laboral, la asistencia a las dependencias judiciales, la asistencia a juicios y luego el artículo 12 y el artículo 13, que son los frutos de esa interpretación dada por comisiones. En el artículo 12 se recoge los complementos de jornada de los policías que ya venían recibiendo antes de este acuerdo, fruto de la valoración de los puestos de trabajo del año 2007. En el artículo 13 se concreta un complemento de productividad que ya estaba recogido en los años 2008 y 2009, ¿vale?, que se aprobó en una mesa sectorial y que luego en una mesa general en febrero, 6 de febrero del 2009, se aprobó por todos los sindicatos en los cuales se aprobaba las retribuciones y además se pedía que se cobraran retroactivamente. Señor Miquel, esa acta del 6 de febrero del 2009 aparece firmada con la aprobación de tres miembros del Sindicato de Comisiones, Valentín Estrada, Jordi Guerrero y Fermín Sánchez. Fruto de este acta es el decreto de alcaldía que usted ha mencionado. En este complemento de productividad que recoge los acuerdos del 2008 y 2009 está, por un lado, el complemento vinculado a los servicios especiales, con un importe de 500 euros, y el complemento de condiciones establecidas por la prefectura de los servicios de cada año, específicos, con los objetivos, con la disponibilidad de los agentes, etcétera. Pero también viene recogido un reglamento en los cuales esta productividad se puede ver menguada por bajas, por falta de cumplimiento con los objetivos, etcétera. También hay un sistema de felicitaciones por servicios especiales en situaciones especiales. En definitiva, este acuerdo regula las materias y condiciones específicas de los policías locales del Ayuntamiento que no pueden ser reguladas en la mesa general. El 26 de enero se llega a un acuerdo firmado por todos los sindicatos menos comisiones, como ustedes saben. Con posterioridad, comisiones pide una reunión a alcaldía. Esa reunión se lleva a cabo. Allí se vuelve a explicar que no hay un incremento de ningún tipo, que no hay ningún incremento diferente a lo que ya se venía cobrando y hay una serie de acciones propuestas por el alcalde que se llevan a acuerdo. Aún así, el 25 de febrero, la Dirección de Recursos Humanos se vuelve a sentar con el Sindicato de Comisiones Obreras y les vuelve a explicar la interpretación exacta del documento, que no hay ningún tipo de subida, que simplemente se recogen las condiciones específicas y los acuerdos del 2007, 2008, 2009. A partir de ahí, ustedes tienen los correos de todos los sindicatos, pero sí me gustaría reflejar, primero, por un lado, lo lamentable del hecho, lo reitero, pero también la responsabilidad del resto de fuerzas sindicales de este ayuntamiento. Y, sobre todo, me gustaría remarcar que en un año y medio de trabajo, todo, absolutamente todos los puntos que se aprobaron en el Pleno hasta el día de hoy han sido por unanimidad de todas las fuerzas sindicales. Dentro de esos acuerdos del Pleno se llegó en el último momento a asumir por parte de este ayuntamiento, para evitar las diferencias producidas en el 2007, 2008 y 2009, una compensación al resto de colectivos del ayuntamiento que no eran del sindicato de policías, diciendo, por un lado, se respeta lo aprobado 2007, 2008 y 2009, y para el resto de colectivos, el ayuntamiento que está inmerso en un plan de saneamiento, buscando, sin aumentar el capítulo correspondiente a recursos humanos, una prima de productividad para el resto, que se valoró en 80.000 euros, y así aparece en el convenio, para dentro del plan de saneamiento e ir evitando estas diferencias que se puedan ocasionar, entendiendo también que el colectivo de la policía, como muy bien ha dicho el señor Mar Martínez, tiene unas casuísticas muy especiales. Dos, debido a que no puede haber mayor aumento económico para el resto de los colectivos, se propone una reducción de jornada. Quiero recordar que la policía asume 1.580 horas anuales o 84 y el resto de colectivos de este ayuntamiento con el convenio colectivo aprobado en diciembre, 1.512. O sea que ya se enmarcó todo esto que con unas condiciones generales que daban paso a lo que hoy se aprueba hoy, ¿no? A la aprobación de este anexo al convenio colectivo. Gracias.
Señor Gavi. Ah, señor Miguel Forns. ¿No? Ahora le toca a usted, señor Miguel Forns.
Gracias, señor alcalde. En respuesta a la señora Carmen Prat. Simplement de passada, perquè he fet referència a la coherència de Convergència i Unió respecte a una altra polèmica que es va generar aquí a l'Ajuntament sobre la direcció de professional, els directius professionals de la casa, li voldria recordar que el temps no els hi va donar la raó. Vostè se n'en recorda només del que vol. El programa de directius que vostès van proposar es va haver de modificar perquè vostès van recollir unes condicions de personal que no eren legals. I la Generalitat els va fer rectificar. No sé si se'n recorden, si no, no rigui, senyor Mampaco. Es creaven les figures dels coordinadors generals, es creaven les figures dels coordinadors generals, senyor secretari, senyor interventor, que eren personal que no podien vostès regular de cap manera, i això els va fer modificar. Nosaltres sempre hem dit des del primer dia que estàvem d'acord en que volíem tenir els millors professionals, però no de la manera com han fet vostès, ni de la manera com ho pretenien fer, que ens van col·locar persones que anaven a la llista i que no van ser regidors, ens els han col·locat de directius professionals. Aquesta no és la manera de tenir els millors directius professionals. De totes maneres, responent al que deia avui, vostè, senyora Carmen Prat, fa referència al decret de l'any 2009, que diu que és fruit d'una negociació en la qual doncs, tots els sindicats van arribar a un acord. El que voldria que m'expliqués és si realment, a part de la signatura pròpia d'aquest acord, d'aquest decret, perdó, quan es va promulgar el decret, és si hi havia algun tipus de compromís amb què es deia que transitoriament tots els treballadors municipals accedirien a aquests mateixos nivells de productivitat, que pel que tenim entès és el compromís que va adquirir el govern en el seu dia i que va facilitar la signatura de l'acord i posteriorment la promulgació del decret. Voldria que m'aclarís si realment això va ser així o no va ser així, quina és la seva versió, perquè realment aleshores entendríem quina és la situació que està passant a dia d'avui. És a dir, aquesta manca d'unanimitat vers un acord tan necessari o tan profund de contingut com aquest. Insisteixo, busquin la unanimitat de tots els sindicats. Estem parlant d'un tema prou seriós com per no deixar-lo passar. Si ara no es pot fer, no ve d'un dia. Retirin de l'ordre del dia el punt. Tornin a reconsiderar-ho. Parlem-ne. No ens costa res fer-ho. I li agrairia que em contestés si hi havia aquest compromís per part del govern de transitoriament equiparar la productivitat a tots els treballadors municipals. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. També per contestar a la senyora Carmen Prat, perquè bueno, potser vostè sí s'ha llegit però no ha entès. Jo sí que l'he llegit i l'he entès el conveni aquest, aquest annex, per ser correcte. Però vostè potser no l'entén. O no m'ha entès a mi o no ha volgut entendre'ns a mi. Jo m'he referit molt concretament a una part d'aquest annex. Una part que diguin vostè si no és genèrica. Punt 6.1. Fins a un màxim de 1.200 euros queden subjectats als següents possibles descomptes. Llicència per malaltia comuna. que els altres funcionaris no tenen malalties comunes? Absència al treball per motiu de salut personal. I així van fent una sèrie de temes que, escolti, són totalment, no són específics de la policia local, són de tothom. I jo m'he referit a aquesta part en concret, i és una part important del complement aquest de productivitat. No digui que no perquè és així. O és que no es pot fer mateix amb els altres treballadors? Per què? Què valen menys els altres treballadors que aquests treballadors? No, jo li estic preguntant. Doncs miri, quan llegeixi els convenis, intenti fer una síntesi i s'ho estudia bé. Gràcies.
Àngels Parés.
Mira, jo sí que m'agradaria reflexionar una cosa amb la senyora Prat. Jo penso que la realitat que estem veient avui al ple és una realitat. Aquí tenim companys de diferents col·lectius i que vostè ve a donar-nos una mica la raó. Hi ha una disfunció, això ho veiem, és una realitat. Hi ha discrepàncies. I aleshores el que pot haver-hi, tal com ha dit vostè, una sèrie de mals entesos, de que no s'han acabat de quadrar, jo no em posaré amb els convenis. És a dir, penso que per això hi ha els sindicats, no? Que per això també els anem a votar i tenen la seva responsabilitat els comitès que surten. Per això jo demano i insisteixo que es torni a reunir la mesa, les meses, que es tornin a llegir els documents, que es tornin a posar en solfa tot el que pugui haver per precisament evitar aquestes discrepàncies. Perquè si això s'aprova avui al ple, jo penso que tots sortirem, absolutament tots els que estem aquí a la sala, amb molt mal gust de boca, amb una sensació de que no hem acabat de fer bé les coses. Jo penso que, per tant, no sé si és tan urgent que aquest annex arribi a aprovar-se el mes de febrer, es pot esperar tranquil·lament el mes de març, i precisament per això que ha dit vostè, perquè també ha quedat sorpresa, no? Doncs imagini's a nosaltres que tenim una informació, i clar, també ens agrada sentir l'altra informació. És que ara jo tinc la sensació que estic asseguda amb un tamboret, que tinc una pota que toca a terra, l'altra l'encerrada una mica i l'altra està més coixa. Ho sento. És que no sé realment què és el que està passant. Per tant, si volen que aquest conveni s'aprovin amb aquesta elegància que entenc que ha de fer un ple municipal, que ha d'haver-hi un consens majoritari de les forces polítiques, a més, vers els treballadors de la casa, perquè són els treballadors de tots i de totes, insisteixo, a nosaltres, almenys Esquerra Republicana, vol tenir totes les cartes damunt, ben netes, i que les tres potes del taburet toquin, estiguin ben afermades i que no estiguin doncs, ballant el xa-xa-xa que aviat vindrà el Carnaval. Per tant, insisteixo, si us plau, penso que és prou important el que estem fent avui aquí.
Per al·lusions, i després el senyor Gavi Serrano.
Gràcies, senyor alcalde. El que veig fins ara és l'actitud de no canviar el que vostès han proposat, que és aprovar aquest annex en aquest ple, i jo seguiria insistint en la reflexió. Primer de tot, pot tenir defectes de forma. Per tant, fàcilment recurribles. I això portaria problemes. Segon, hi ha gent aquí que evidentment posa de relleu que no hi ha hagut prou diàleg, que no hi ha hagut prou consens, que no s'ha parlat suficientment, que aquest conveni ara aquí és un fracàs. Demà, amb diàleg, pot ser un èxit. Per tant, doncs, posant tots aquests elements sobre la taula, jo els demano que recapacitin, que reprenguin una mica la idea de diàleg i de consens que tenien abans i que no actuïn com sempre, sisplau, no actuïn com ens tenen acostumats aquests 4 anys en la seva prepotència a aprovar-ho tot per decret aquí no ple. No? Per tant, doncs, els demano que raonin una mica, que s'esperin i que ho aprovin bé. Gràcies.
Senyora Carme Prat.
Sí, gràcies. A veure, la senyora Parés habla de hipotético conflicto. Es que yo no veo un hipotético conflicto. Todo está dentro del marco del convenio colectivo aprobado por todos los sindicatos. Lo que yo veo es una mala interpretación, vuelvo a repetir. Prefiero quedarme con esa frase a pensar que hay otros motivos. Una mala interpretación. Pero está todo consensuado, es fruto de un año de trabajo. Y está consensuado sobre la base y aportaciones de todos los sindicatos, incluido el que ahora no interpreta lo que dice este anexo. O sea que por eso, señora Parés, tranquila, porque es fruto de toda una realidad de trabajo común. Se ha estado construyendo durante un año, ¿vale? Y aparte es asumir acuerdos, decretos del año 2007, 2008 y 2009. Repito, en el año 2008 hubo un aumento de la jornada laboral de los policías de 7 días. Y fruto de eso empezó a haber unos pluses de productividad. Ahora podríamos entrar a hablar productividad, complemento, pero estamos hablando de nombres, pero en el fondo es asumir una serie de cosas que ya estaban y que se han hablado en el convenio colectivo. Yo no pasaría nunca aquí nada que no fuera producto de la filosofía que hemos mantenido desde el primer día que se abrió la negociación del convenio colectivo. Eso quiero que quede muy claro, señora Parés. ¿De acuerdo?
Señor Gavi Serrano.
Gràcies, alcalde. En primer lloc, voldria dir-li al regidor Andreu Bosch que el Partit Socialista està al govern, però també està Iniciativa per Catalunya, que també li demanaria que alguna vegada ens mencionés o estigués en compte. La veritat és que avui el problema que portem en aquest punt és un tema que a mi personalment m'afecta. Com a exdelegat sindical de Comissions Obreres, que vaig ser-hi en la Diputació de Barcelona, doncs és un tema que em fa difícil poder votar en contra d'una proposta que fa Comissions Obreres. Però jo crec que en aquest moment, per responsabilitat i per al tema de que estem parlant, jo crec que hem de vetllar, com deia la regidora de Recursos Humans, la senyora Carme Prats, per la normalitat del conveni col·lectiu que ja estava plasmat i estava treballat. Jo crec que el senyor Miquel Forns ha intentat parlar d'increment de despesa, quan no estem parlant en cap moment d'increment de despesa. Estem dient el mateix que estava en el 2007, 2008, 2009. I no estem parlant d'increment de despesa perquè ha volgut parlar d'una situació de desfase econòmic en aquests 8 anys, crec recordar, i el que estem parlant és de mantenir la despesa que han tingut aquest col·lectiu de policia durant aquests darrers anys. I el senyor Carretero, jo crec que la senyora Carme Prat l'ha explicat molt clarament. No fem un segon conveni, fem un annex del conveni, no un segon conveni. Un annex del conveni que ja estava reflectit en el mateix conveni. I jo crec que jo he escoltat a tothom i demano que m'escolti també el senyor Carretero. Estem parlant d'un annex de conveni, estem parlant d'un annex de conveni, senyor Carretero, li demano que m'escolti. Jo l'he escoltat 2 vegades en aquesta sessió i en aquest punt. Per tant, li demano respecte i que m'escolti. I per tant, jo crec que en aquest moment el que estem parlant és d'una situació que s'ha produït de 2007, 2008, 2009 i que en aquest moment que tenim un nou conveni el que estem fent és regularitzar-ho tot. I jo crec que serà molt més transparent per tothom la situació. I que no és una situació excepcional. El conveni dels policies en molts ajuntaments tenen una singularitat perquè és importantíssim la tasca que fa la policia municipal. I, per tant, aquesta tasca s'ha de reflectir en un conveni especial per la dedicació, per la seva responsabilitat, per tot. I això jo crec que tots i totes estem convençuts d'aquesta dedicació, d'aquesta complicitat que hem de tenir amb el col·lectiu de policia. I jo crec que aquest conveni el que fa és reflectir aquesta situació. I ja per acabar, dir-los que nosaltres aprovarem aquesta proposta de conveni, no recolzem retirar-ho, l'annex de conveni, aquesta proposta que portem a ple la recolzarem perquè estic convençut que és el millor per tots els treballadors, perquè tenen una proposta de 80.000 euros per tota la resta de treballadors i que aquí sí que fem una mica d'anar compensant mica en mica, com deia la segona intervenció del segon Miquel Forns, anar compensant
a la resta de treballadors, però sí que mantenim la importància que té el col·lectiu de policia. Per tant, Iniciativa Catalunya Verde recolzarà aquesta proposta.
Moltes gràcies. El senyor Tati Caballero volia demanar la paraula com a responsable del cos de la policia.
Bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Intentaré, bueno, amb els meus comentaris, posar una mica més de llum a tot el que s'està dient, perquè hi ha comentaris per totes les opinions i tots els gustos. Jo crec que alguns són comentaris interessats i manipulats. I, bueno, no em voldria estendre més, ja ho ha dit la meva companya, la Carmen Prat, que ens volem quedar en el que volem entendre. No volem donar un pas més enllà, però es veu clarament el que està passant aquí. I una vegada més ja estem acostumats a les manipulacions de Convergència i Unió en temes molt puntuals i molt concrets. La policia local, no rigueu, deixeu-me parlar jo, i has escoltat amb tots amb molt respecte i amb molta deferència. No, el teu company. Vale? Bueno. Estem parlant de la policia local de Sitges, que no és poca broma. Vale. Llavors, el que us vull dir és que, efectivament, la policia local, Jorge Carretero ha dit que, bueno, que tots els funcionaris que fan baixes, sí, però la policia local, la seva feina és per parelles. I si falla un company, l'altre company ha de sortir sol. Només ho poso aquí com a element de reflexió. No tenim un gran número d'efectius i és complicat complir els 3 torns de guàrdia que es fan en 24 hores. Per tant, es tenen que posar les suficients mesures com perquè la gent s'ho pensi abans de que, perquè té un mal de cap, no vingui a treballar. Això és el que amb això i amb tota l'altra sèrie de coses que s'han fet s'intenta regular amb tot això d'aquí. L'Ajuntament amb aquesta negociació ha guanyat en molts aspectes, ja s'han dit aquí, però jo els vull tornar a repetir una altra vegada. Es regulen convenientment situacions que abans generaven controvèrsies i discrepàncies a l'hora d'interpretar l'anterior annex. Tot això ve de més enllà del 2007 i del 2006, del 2005, del 2004 i del 2003. O sigui, la policia sempre ha tingut unes condicions específiques, sempre. Aquí, ara s'ha fet un gran esforç amb aquest acord de condicions de treball per refonar-les totes en un sol document i racionalitzar-lo i sistematitzar-lo. Es regula un nou sistema d'assignació i control de les extraordinàries molt millor que l'anterior, que després també en parlarem. En aquest acord no s'han negociat pràcticament res. Solament s'han recollit tota la regulació d'acords anteriors, que és el que he dit. No s'han posat més diners sobre la taula. Són els mateixos que hi havia. I això tothom ho sap, però tothom ho oblida. Tothom mira cap a un altre cantó. Els diners eren els mateixos. No s'ha incrementat la despesa. A diferència de la resta de funcionaris, els policies han quedat exclosos de la reducció de jornada que s'ha pactat amb aquest conveni i de l'increment de 80.000 euros en productivitat pels funcionaris, excepte policia. Es pot entendre que els policies, per les circumstàncies que van portar a fer-ho, ja s'havia negociat feia 2 anys i, per tant, econòmicament, el seu increment era 0. Pel volum de treball i la necessitat de reduir els serveis extraordinaris a la mínima expressió possible, tampoc va ser possible aplicar-los la reducció horària al igual que la resta de funcionaris. En aquests moments la policia està treballant una setmana més que qualsevol funcionari de l'Ajuntament de Sitges. Les negociacions de fa 2 anys sobre l'acordatge van comportar un complement de productivitat. Si per negociar a canvi de baixar els preus de les hores mitja, una mitja d'un 26%, que això tampoc s'ha dit aquí. O sigui, amb aquest acord també es van rebaixar totes les hores extres que es feien. D'una mitja d'un 26%. Després entraré una mica en detalls amb això d'aquí. Això va significar un increment de les seves retribucions. Tot el contrari, va ser un ajust en el seu sistema retributiu afegit com a part del seu propi sou anual, que ja percebien per altres conceptes, hores i SEAS, un sistema de productivitat que penalitza l'assistisme i fomenta la disposició dels agents a cobrir serveis ajustant el seu quadrant. Tingueu que tenir en compte que els agents de policia, quan abans de que finalitzi l'any, reben una fulla amb el seu quadrant on ja se'ls assignen 7 dies, que per tots nosaltres són festius, són de joia, de festa, per poder disfrutar la família, amb ells els diuen, vostès tenen servei. Tinguin jornada laboral o tinguin jornada, els tenen que fer. A l'any els policies treballen 1.584 hores, 198 dies per 8 hores. La resta de funcionaris i laborals fan 65 hores menys, 8 jornades de 8 hores d'un policia. Element a tindre en compte, perquè si fan números vindran a sortir els 1.200 euros aquests que estem parlant aquí, que són tanta controvèrsia, tanta discussió estan generant, però que ja estaven posats abans. És l'únic departament que treballa més hores. A més, abans de firmar aquest acord, els agents de policia tenien 7 dies assignats en quadrat, que són els que he dit. i que són els que es van reconduir. En el tema de les hores, en el tema de les hores, es van baixar les hores de gent un 20%, les hores nocturnes un 14%, les hores festives un 24%, les hores nocturnes festives un 32%. Això ningú ha parlat, però això és un sacrifici que ha fet la policia, també. És un sacrifici que ha fet i que se'ls ha de reconèixer. Els caporals han reduït les seves hores un 25% en laborable, en nocturnes un 22,50%, en festius un 32,20% i en festiva nocturna un 39%. D'això surt una mitja d'un 26%. Això és altre dels aspectes que aquest acord també recollia i que crec que es té que posar aquí sobre la taula perquè tothom ho conegui. És veritat, això és fruit d'un conveni que es va firmar i que van signar tots els sindicats. I també és veritat que hi ha un acord que regula les condicions de treball específiques de les policies locals de l'Ajuntament de Sitges, que es va negociar i que hi ha un sindicat que no va signar. Ell sabrà per què no ho va fer. Però el que no és bo, el que no és bo, és fomentar la divisió entre els funcionaris d'aquest Ajuntament, quan per part de l'Ajuntament s'està fent un gran esforç posant ja una bossa per productivitat, per regular la productivitat de tots els treballadors d'aquest Ajuntament i que, òbviament, en els anys futurs se suposa que s'anirà regulant o incrementant o ajustant. Jo només volia dir tot això. Gràcies.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, l'animadversió del senyor Caballero contra Convergència i Unió és prou coneguda per tota la vila, per tant no hi entrarem. Però sí que li agrairia, senyor Caballero, potser vostè em pot contestar, perquè ja que no ho ha fet la senyora Carmen Prat, contesti'm vostè, ja que sempre prefereix mantenir dialèctica amb nosaltres. El que no li tolero dir que nosaltres fonamentem la divisió entre els treballadors. Nosaltres d'això ens en vam assabentar dilluns passat. Dimarts, per ser concrets també. Dilluns i dimarts. No en sabíem res de tot això. No s'ho creu? Doncs mala sort. Mala sort. Però va ser així. Va ser així. De totes maneres, contesti'm vostè si la senyora Carmen Prat no ho ha fet. Realment, hi ha hagut algun compromís no escrit de que la productivitat s'estendria a la resta de treballadors? Sí o no? Jo abans ho he preguntat i la senyora Carmen Prat no m'ha contestat, no? No, he tingut ocasió, sí, podia haver demanat la paraula per al·lusions i no l'ha demanat. Per tant, bueno, aclareixi'm això perquè aleshores potser sí que entendrem què és el que està passant. Que no és fonamentar res de divisions, és senzillament què és el que està passant, que potser hi ha compromisos que vostès doncs, no han portat a terme. Senzillament pot ser això. Per tant, és el que volíem que ens aclarissin. I només una puntualització, ja que vostè transcriu les meves paraules, jo he dit regular increments, Establir o regular increments, vostè això no ho ha citat, ha citat només la part que li ha interessat, però ja que em transcriu el que jo dic, apunti a l'acte. Regular també increments, que és el que s'està fent. Gràcies.
Senyora Carmen Prat i senyor Carretero.
Sí, senyor Forns, a ver, yo me he referido a un acta del 16 de febrero, ¿de acuerdo? Aquí está el acta y no se refleja nada de lo que usted ha dicho. Le dejo copia del acta que yo mencionaba. Yo creo que en el convenio se ha reflejado un plus de productividad de 80.000 euros para el resto de trabajadores del ayuntamiento y una disminución de la jornada y que poco a poco se irán menguando esas diferencias, teniendo siempre en claro lo específico que es el trabajo del colectivo de la policía. Creo que he contestado. Por eso, por alusiones, no le he vuelto a contestar.
Pues,
sí que demano la paraula, sisplau.
Entri,
és que em penso que ho he dit molt clar. Si hi havia un compromís no escrit, no em serveix de res que em doni l'acte. L'acte ja ho sé que no hi surt. Si hi havia un compromís no escrit per part del govern municipal que s'estendria la productivitat a la resta de treballadors municipals. Ara, no escrit.
Ara li, contestaré jo, senyor Miquel Forns. Quan acabi tothom, contestaré jo. Digui.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, primer de tot, pedir-li disculpa, senyora Vicerrano, per haver-li interrompido en su turno de palabra. Lo siento, pero bueno, pues por el acoloramiento del debate pues me ha salido. Respecto a la intervención del señor Caballero, a mí me queda una pregunta porque si a fin de cuentas todo este anexo de convenio el resultado de unos acuerdos previos y de recoger unos acuerdos previos que ya existían y que realmente nos ha tocado prácticamente nada o nada, lo que no llegamos a entender este grupo municipal, y lo he dicho en mi exposición inicial, es por qué esto no se aprobó, este anexo, junto con el convenio. Y si quieren, en dos puntos diferentes, me aprueban el convenio general de los trabajadores y me aprueban el anexo, porque si ya estaba hecho, ¿por qué no lo hicieron? No lo entendemos. Gracias.
Moltes gràcies. Jo a veure si intento posar una mica de sentit comú en aquesta situació i simplificar-ho, perquè moltes vegades jo crec que les transmissions de les informacions no són les correctes pel que són, perquè no és fàcil transmetre molts dels acords. Però jo que vaig estar en l'última negociació i en l'últim minut de la negociació explicaré el que es va quedar. I el que es va quedar, lògicament, es va quedar davant de tots els sindicats. Després hi ha hagut una última reunió, que també l'explicaré, amb detalls com ha sigut així, perquè entenguem tots quina és aquesta situació. L'altra, heu d'entendre, jo he rebut més de 3 emails diferents, gent d'UGT que va a un costat, després gent que ho avala, l'UGT, l'USOC, després les comissions obreres. Bé, també he de dir que els treballadors de l'Ajuntament és un número molt gran i aquí hi ha una representació molt petita, però una representació important d'insindicats, perquè uns que estan a favor de l'acord i uns que estan en contra. O sigui, en realitat, lògicament, no és que hi hagi aquí una gran problemàtica o divisió, perquè no ho entenc així, per el que explicaré ara. En l'últim minut de la negociació del conveni general, una de les reivindicacions per part d'alguns col·lectius, d'algun sindicat, va ser igualar-se a la productivitat que, segons es parlava, de la policia, d'aquest acord de la policia. I la proposta que es va posar sobre la taula, la proposta, va ser que acabar de treballar a les 3 de la tarda, en comptes de treballar els dimarts a la tarda, i l'altra proposta va ser que la productivitat dels 80.000 euros anessin tots els altres treballadors i no la policia. I això és un pacte que vaig fer jo amb tots els sindicats. Allà, en aquella taula. I la policia, en aquell moment, no va estar d'acord amb això. I jo els vaig dir, mireu, jo me'n vaig i vosaltres vingueu amb un pacte i amb un acord. Van tornar al cap de no sé quants minuts i hores, no ho sé, no ho recordo, i allà es va tancar aquest pacte. I el pacte va ser aquest. El pacte va ser que la productivitat, no sé si està escrit o no, però la productivitat, els 80.000 euros van als treballadors de tot l'Ajuntament, menys la policia local. Queda clar això, Que ho sàpiguen tots els treballadors, també. O sigui, la policia local va dir que estava d'acord en aquest pacte, però lògicament hi havia una altra, que era aquesta addenda en el conveni, no és un conveni nou, una addenda de negociació per part de la policia. Una altra cosa important que sempre he defensat, la productivitat no pot ser igual per tothom. Però no pot ser igual ni un a un, perquè lògicament la productivitat és una avaluació dels resultats de la feina que fas que pot ser individualment diferent encara que siguis d'un col·lectiu el mateix. Això és molt complex, Però és així, perquè, home, de redactar objectius en sé molt, Perquè precisament els professionals de l'educació tot el dia estem redactant objectius i avaluant. I moltes vegades aquest és un tema que fa a la gent fàcil. I lògicament es pot redactar objectius individualment i afavorir individualment a cada un, si té un resultat productiu, la seva compensació. Per això que això de, per tothom, hi ha col·lectius que es mereixen una productivitat, i hi ha uns altres que uns altres i uns altres unes altres. Arribar a això és molt complicat, perquè s'ha de treballar molt per arribar a això. L'altre, el reglament de productivitat, es va quedar que estaria redactat amb els sindicats el 31 de març, o si no recordo malament. Vol dir, encara no hem arribat en aquesta data. Això va ser un pacte que també es va fer. El dia 31 de març aquest govern presentarà un reglament de productivitat per repartir els 80.000 euros amb els altres treballadors que no són la policia. I això va ser així. I si algú que digui que no és així, ho pot dir. Conseqüentment, lògicament, Comissions Obreres, que potser aquest pacte el va firmar perquè en el conveni es reflectia, després potser no va estar d'acord, ho trobo lògic, No tothom ha d'estar d'acord amb tot.
tampoc, no va estar d'acord i em va vindre a veure. I em va dir que ells interpretaven diferent i que els senyors de la policia el que farien cobrarien el doble, cobrarien més. I jo vaig dir, això no pot ser perquè així no vam quedar. No és així. I jo vaig dir una cosa als senyors de Comissions Obreres que van vindre, els que van vindre, no els que hi ha aquí, els que van, els representants. Mireu, i vam quedar així, a més. El director de l'àrea que faci un informe, si el que vosaltres dieu és així, com vosaltres ho dieu, no us preocupeu, que jo seré el primer que això es retirarà. Però si l'informe el que diu és el que entenem tots que diu, lògicament no té un sentit. I jo pensava, i això és el que em sorprèn més i lamento més, que així havíem quedat. I algú va dir, sí, sí, és cert, de Comissions Obreres, si l'informe interpreta això, cap problema. I l'informe interpreta això. Una altra cosa és que no estiguem d'acord amb el que interpreta l'informe ara del director de Recursos Humans, que també pot ser. No, no dic que no, però l'acord va ser aquest. I l'altra qüestió és, home, a mi ja m'agradaria arribar a uns acords sempre en consens, sempre. I no perquè siguem un govern prepotent, sinó perquè creiem en el consens. Ara, lògicament, el consens tampoc a vegades és necessari per tirar endavant tots els projectes que tirem o que podem desenvolupar com a govern. Jo el que sí que torno a repetir, perquè ho vaig dir una altra vegada, primer, tothom, tot treballador d'aquest ajuntament fa la seva feina, per descomptat, ben feta. Després cadascú pot assumir o no les responsabilitats que té. La policia és un cos que fa una feina molt especial, igual que la brigada o igual que els tècnics. I cada un se li ha de reconèixer aquesta especificitat. Ojalà algun dia aconseguim això, fer-ho d'aquesta manera. I sempre li vaig dir als delegats de Comissions Obreres que estic obert al diàleg, que ja en coneixen, que quan m'han volgut, en 24 hores ens hem sentat i hem parlat. Jo crec que aquest és el resum de tota aquesta història. Què vol dir això? Que continuarem parlant, lògicament, ens toca parlar amb els sindicats, continuarem parlant amb els que toquin, amb la taula que toquin. Lamento que hi hagin diferències entre sindicats, però també és una cosa normal, tampoc no és una... No, no hem de posar-nos a tots una mica... sinó que hi ha uns que tenen en aquest moment un acord que aquest govern aprovarà i continuarà dialogant amb Comissions Obreres per aconseguir arribar també a un acord, però que sàpiga tothom, senyor Miquel Forns, que aquest alcalde va quedar amb Comissions Obreres i amb tots ells que la productivitat era per als treballadors que no era la policia. Això és així. O sigui que a partir d'aquí no sé, a partir d'aquí no sé què més hi ha, vale? I això és el que farem, fer el reglament el dia 31 de març, aplicar el reglament i repartir els 80.000 euros amb aquells treballadors que hagin complert amb la productivitat d'aquest reglament. Això ho farem i ho farem així, a més, i espero que això doncs vagi per bon port i acabi sent doncs un acord que al final arribi a tindre l'èxit que esperem. I en Comissions Obreres, per descomptat, saben que sempre que em truquen em tenen per parlar, no només Comissions Obreres, qualsevol sindicat.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Aquest va ser el debat propiciat per l'aprovació de l'acord de les condicions de treball específiques dels policies de l'Ajuntament de Sitges. Com han pogut escoltar bé, a més de les intervencions dels diferents regidors, aquest mapa queda, com els dèiem, a partir d'unes quantitats de complement específic per la policia, per la resta de treballadors de l'Ajuntament i sobretot amb una divisió sindical, la USOC i el sindicat de la policia a favor d'aquestes condicions específiques. Pel que fa referència a l'UGT, sembla que la direcció de el sindicat estaria d'acord, sembla que els representants del sindicat en el comitè de l'Ajuntament no hi estarien d'acord i per part de Comissions Obreres, que també es va fer publicar el desacord amb aquestes condicions per entendre-les com un greuge comparatiu amb la resta de treballadors de la corporació. Què us sembla si parlem, per exemple, dels convenis amb el grup pessebrista, dels Pastorets o de la Creu de Sant Jordi per l'Eco de Sitges? Són els punts que venien després d'aquest debat en alguns moments àcid, en alguns moments agre. Sembla mentida el que posen les hordes del dia sobre la taula, eh, Joan?
Sí, ara anem a treure gas. De fet, no es van entretenir ni el conveni de la justificació del grup pessebrista ni el conveni de la justificació de la subvenció de l'associació de pastorets. Sí que es van entretenir una miqueta més, no gaire, però com a mínim un entreteniment més interessant o més edificant, podríem dir, l'aprovació de proposar a la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat la concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Eco de Sitges, un premi, segons el regidor de Cultura, Gavi Serrano, merescut per aquest setmanari. Tots els portaveus dels diferents grups varen felicitar-se per aquesta proposta de l'Ajuntament, varen desitjar doncs, que la Generalitat la tingués en consideració. Només l'advertència de Lluís Mercè de dir, escolti, que faran una miqueta tard, que si no correm, que si això no es tramita una miqueta ràpid, que no es quedin sense. Però, més enllà d'això, Gavi Serrano va respondre que no, que això intentarien que anés ràpid i que, per tant, doncs, la Generalitat ho pogués tenir en consideració. Escoltem, per tant, les paraules de Gavi Serrano.
Demà fa 125 anys que l'Eco de Sitges va començar a treballar. I, per tant, teníem que, per la seva importància, per la magnitud que ha tingut per a la vila de Sitges, el fet de tenir l'Eco de Sitges a la nostra vila, doncs volíem demanar que la Generalitat de Catalunya l'otorgués la Creu de Sant Jordi. Creiem que és un premi merescut per a aquest diari, per a aquest setmanari, i per això fem aquesta demanda.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Simplement perquè volem expressar el nostre total recolzament a la petició de l'Ajuntament de Sitges que es fa a la Conselleria de Cultura, que no de Cultura i Mitjans de Comunicació. El nom ha canviat, el nom del departament ha canviat. Per tal doncs, que la Generalitat doncs, concedeixi la Creu de Sant Jordi a l'Eco de Sitges amb motiu de la llarga trajectòria periodística del nostre setmanari, que precisament demà complirà, no? Farà 125 anys que està al carrer des de que va sortir el primer número. No? L'Eco ha esdevingut per Sitges quelcom més que un setmanari d'informació. Ha estat un mitjà on els sitgetans i les sitgetanes hem tingut i tenim des d'aquell llunyà 1886 l'oportunitat de subratllar i donar a conèixer els valors del nostre tarannà col·lectiu. I més enllà de les conjuntures polítiques, de la història, l'Eco ha sabut mantenir la flama de la manera de ser de Sitges i el seu bategar cívic, social, econòmic. Per tant, simplement felicitar a tots els treballadors de l'Eco, en particular a la família Soler i especialment al seu director, en Josep Manuel Soler Soler. Gràcies.
Una paraula més, sí, senyor Ramon Artigas.
Sí, senyor alcalde. Com no pot ser, podria ser d'una altra manera, nosaltres també ens adherim a aquesta proposta. Creiem que és una de les entitats centenàries que tenim a Sitges i s'ho mereix que se li faci aquest reconeixement. I dir això, no? A que Dios se la dé, Sant Pedro se la bendiga. Gràcies. Si li donen, molt bé, si no li donen.
Senyor Lluís Mercè, perdó.
Sí. Fins que no em dóna paraula, doncs no començo. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Home, és que sempre ho he sigut. Passa que a vegades m'enervo, però bueno. Pel grup municipal Nou Horitzó, el mateix pel senyor Josep de l'Eco, per tots els seus empleats i perquè puguin continuar molts anys més i que el senyor Josep Soler pugui tindre aquesta Creu de Sant Jordi, que crec que ha passat al llarg de la seva vida algunes amargures dintre del propi setmanari i crec que s'ho mereix per ser una bona persona. I crec que mai ha tingut un no per molta gent que hem anat allà a publicar i que no ens ha cobrat quasi mai. Jo per aquest tema... Sí, sí, de veritat. Les coses pel seu nom, no?
Alguna vegada,
sí, alguna vegada he pagat, eh? També
segueix, portem, segueix, eh? Lluís, segueix.
Va,
va, seguim, seguim.
No, home, el que trobo és que va una mica just de temps, no, això?
Vale?
Que va una mica just de temps, no?
Per això estem provant-ho avui.
Per això dic que...
Sí, que tens raó.
Com s'adormi per algun puesto, això no arribarà, eh?
No es preocupi que no s'adormirà.
Vale, jo pregunto. Vale, gràcies.
Bueno, si voleu parlar, jo que... Sí, Àngel, sí.
Bé, en aquest cas, jo penso que hem d'agrair al col·lectiu de sitgetans que vam fer la proposta i que va arribar a la regidoria de Cultura, que van tenir la brillant idea doncs, de demanar la Creu de Sant Jordi amb un seminari que és d'àmbit local, certament, però que jo penso que dins del que seria l'àmbit dels periòdics nacionals, no? És el Degà, i que ha traspassat fronteres fins i tot a l'Eco, perquè és conegut en molts altres pobles i que també molta gent d'altres indrets també publiquen a l'Eco. Per tant, és com un espai, no?, cultural que permet aquesta interrelació. Per tant, doncs, adherir-nos a la felicitació. I només dir que ahir, justament, l'Institut d'Estudis Penedesencs també els va fer un reconeixement per la seva tasca com a mitjà, en aquest cas, d'àmbit local, però que també publica coses del que seria doncs, el Penedès.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup Acció per Sitges també vol agrair la tasca gairebé continuada, perquè es va veure una interrupció per causa de la Guerra Civil del 36 al 42 durant 125 anys, que no són pocs, i que compta entre els més veterans de la premsa de l'Estat espanyol. Per tant, doncs, és un orgull com a sitgetans poder disposar d'un seminari com aquest. Creiem que l'Ajuntament de Sitges, en veu dels seus representants, és de justícia que faci aquest reconeixement a les diverses generacions de directors, familiars i empleats que hi han contribuït a fer d'aquest seminari un eix vertebrador de la vida social i de la informació a la vila, i que ha contribuït d'una manera decisiva en el període de democràcia a difondre la pluralitat, els diversos pensaments, les diverses opinions que en el poble de Sitges s'han anat vivint i s'han anat fraguant. Sense atendre si la persona era de tal o tal rang, de tal o tal opinió política. És a dir, atenent només a si els escrits eren respectuosos, correctes, i amb un criteri d'equanimitat elogiable. Per tant, doncs, el nostre reconeixement a l'Eco, als familiars, especialment en Josep de l'Eco, a qui li enviem una forta encaixada de part d'Andreu Bosch, com Andreu Bosch, però també com a representant d'Acció per Sitges. Gràcies.
Bé, com a alcalde, afegir-me a totes les felicitacions, encaixades i abraçades en representació de tots els municipals, al Josep, a la família i a aquelles persones que van fer aquesta iniciativa. Com sabeu, l'Eco de Sitges és part de la nostra identitat, part de la nostra història, ho ha de continuar sent, i jo crec que els reconeixements seran múltiples al llarg de la seva història. Aquest és un mes que crec que el ple de l'Ajuntament doncs, apoyarà i donarà el suport perquè sigui així. I esperem que també la Generalitat doncs, reconegui aquesta història, aquesta identitat d'aquest poble de Sitges i de Catalunya.
11:44, unanimitat plena, doncs, perquè l'Ajuntament elevi a la Generalitat de Catalunya la petició de la concessió de la Creu de Sant Jordi pel setmanari L'Eco de Sitges. I segurament aquesta unanimitat seria extrapolable més enllà dels murs de la Casa Gran, de la Casa de la Vila. 11:45, hem passat ja el primer dels grans debats, alguns punts també de l'ordre del dia, però ens queden encara força coses del ple municipal d'ahir.
Queden força coses del ple municipal. D'entrada, l'aprovació del registre de contractes de la corporació del tercer quadrimestre de l'any passat, o també la ratificació de l'acord de la Junta de Govern de desestiment d'un recurs contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un recurs que feia referència a una proposta d'accessos a Masalva que bé, li han donat la raó a la propietat. No van donar gaires explicacions, sí que Armand Paco va fer algunes consideracions al respecte, pregunta d'algun dels regidors de l'oposició, però no va haver, com dèiem, gaire més explicació com que l'Ajuntament té l'obligació de complir una sentència judicial amb la qual està en desacord, però com li han donat la raó a la propietat en un contenciós contra l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament té l'obligació de complir-lo. També es va donar compte dels informes de control financer sobre les llars municipals d'infants, tant el Cercolet com la Moixiganga. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que el dèficit del Cercolet havia passat de 23.200.000 euros i va preguntar doncs d'on havia sortit aquesta quantitat. El regidor d'Educació va respondre que l'Ajuntament no té l'obligació de prestar el servei i que és un servei que també s'ha de mimar i que per mimar-ho s'ha de remunerar correctament els educadors que hi treballen. També va fer algunes consideracions Rafael Roig com a responsable dels diners, com a regidor d'Hisenda. A continuació van haver quatre expedients de modificació de crèdit del pressupost. Jordi Mas entén que són retencions de crèdit per fer front a obligacions. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va demanar diversos aclariments i, finalment, Rafael Roig. És un d'aquells punts també que es van allargar molt en aspectes molt, molt específics que demanaven els regidors de l'oposició. Rafael Roig va respondre que, en qualsevol cas, es tracta dels mateixos programes, les modificacions de crèdit fan referència als mateixos programes del 2010 que estan actualment en funcionament. És a dir, els programes que van començar i tancar el 2010 no, però els programes que continuen operatius doncs necessitaven d'aquestes modificacions de crèdit per continuar operatius. Recordem que actualment l'Ajuntament no té pressupost de 2011, sinó que està funcionant amb el pressupost prorrogat del 2010. També es va aprovar l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal 2.1 de taxes per la utilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris per la incorporació i la utilització de l'espai jove. I ara va comentar la regidora Elisabet Pérez que és el més important d'aquest punt és el fet que s'obri un equipament per a joves. I en aquest punt ja ens aturarem, que és l'aprovació de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment dels terminis de pagament establerts per la llei de morositat del període dels últims 6 mesos de l'any passat. En aquest punt Jordi Mas va dir que havien detectat un total de 1.353 factures impagades per un total de 5 milions d'euros. Bé, és l'informe sobre morositat del final de l'any passat. La llarga resposta que escoltarem de Rafael Roig, el regidor d'Hisenda, és que es tracta de factures que han entrat però que s'han d'explicar aquestes factures. Per exemple, 1,4 milions corresponen al període entre juliol i octubre de CESPA, un deute que està en vies de resolució perquè s'ha negociat amb l'empresa. També es compten els pagaments periòdics amb les empreses que fan serveis a l'Ajuntament. No vol oblidar, va dir el regidor Rafael Roig, al govern, la prioritat pels ajuts urgents, per les nòmines i pels pagaments tant de la Seguretat Social com de l'Agència Tributària. I va acabar les seves consideracions al regidor d'Hisenda lamentant que la nova llei de morositat no té previst els mecanismes finals per al compliment d'aquestes obligacions. És aquest debat més breu que els anteriors, però que va motivar l'aprovació de l'informe de tresoreria sobre morositat. Escoltem les paraules, comença Jordi Mas, de Convergència i Unió.
La llei de morositat els obliga a fer públiques les factures pendents de pagament que en el cas que ens porten avui i corresponent als darrers 6 mesos del 2010, de juliol a desembre del 2010, en 6 mesos ascendeixen a un total de factures pendents de pagament de 1.353 factures impagades, una quantitat que puja en un import de 5 milions d'euros. També cal dir, i això a vegades pot sorprendre, no?, que algunes de les factures d'aquest període sí que s'han pagat. Concretament, 90 factures per un import de 426.000 euros. És a dir, només han pagat en el segon semestre del 2010 un 6% de les factures registrades, 94 de cada 100 factures queden sense pagar. Gràcies.
Una paraula més, senyor Rafael Roig.
Bé, sí, és perquè va d'explicar coses, perquè a vegades només es diu la part o que es coneix, que també ho puc entendre, o la que interessa. Sí, és evident que aquest és l'informe trimestral, en aquest cas doncs, el semestre, a partir de primers de juliol, que ens marca la llei, i és, penso que és bo, perquè és un informe que permet fer més transparència a la gestió municipal. I, per tant, tot el que vagi en aquesta línia penso que és bo i és d'agrair, malgrat doncs, els serveis, en aquest cas econòmics, bueno, se'ls carrega una mica més de feina, però ja està bé. I a més, és bo per poder rendir comptes de com s'està, en aquest cas, aplicant i tramitant la gestió en la pròpia corporació. Amb aquest segon informe, perquè ja és el segon que passem en aquest ple, el primer, diguem, aquest acumula el tercer trimestre, o a partir del moment que surt la llei, que surt el primer del tercer trimestre, i el quart, doncs ens diu quins són els imports, i com que doncs, ja ho ha anunciat vostè, que està al voltant dels 5 milions, que això vol dir les factures que han entrat en aquesta corporació. Però deixin que els hi desglossi una mica, perquè la gent també ho tingui clar de què signifiquen i que també tothom tingui la informació al dia. I ja li dic, i pot ser també doncs, per desconeixement, eh? No dic altra cosa, senyor Mas. Pràcticament 1.400.000 de l'import total d'aquests 5 corresponen a les factures de CESPA que ha generat, les factures que corresponen al mes de juliol, al mes d'agost, al mes de setembre, al mes d'octubre, i que, com vostès saben, hi ha el calendari de pagaments en aquesta empresa, ja s'ha instrumentat, s'ha pactat amb ells i, a més, amb una signatura d'un conveni que es va aprovar amb un acord de la Junta al principis d'aquest propi mes de febrer, ja es posava com es aniria pagant. I els hi recordo, a partir d'aquest primer de gener es començava ja a fer uns pagaments que servien, per què no, el deute en aquesta empresa, que els hi recordo pràcticament, o la part més gran del deute que té aquest Ajuntament és amb CESPA, doncs precisament per això es va arribar a aquest acord. En els acords que vam arribar és que ja a partir d'aquest any se li pagava la part corresponent i a més per no augmentar el deute amb ells i a més es feia una aportació extraordinària, no entesa com a més, sinó per eixugar aquest deute anterior que teniu. Per tant, d'aquests 5 milions estem parlant ja que pràcticament una part molt important és degut a això. Hi ha una segona part, la segona part més important, fa referència a les factures que s'ha de girar o que han girat una de les societats municipals per tots els serveis que en aquest moment està donant. I, evidentment, aquestes factures m'estic referint a l'empresa Sitges Model 21. Sàpiguen, però, que dins del pla de tesoreria que s'ha conformat i corresponent a lo que és l'any 2011, per tant, el període mitjans de gener, perquè així ens va començar fins a 31 de desembre d'aquest any, s'han previst ja en el propi pla tota una sèrie de pagaments periòdics a empreses que presten serveis i a gent que fa treballs per l'Ajuntament. I a més estan quantificats i posa la quantitat exacta que se'ls ha de donar i per tant també penso que això s'ha d'explicar perquè una part d'aquest deute que hi ha doncs, fa referència a empreses que fan serveis per l'Ajuntament. I en aquest pla de tesoreria que els explico, evidentment hi ha serveis JAF, que són els que netegen els edificis, perquè ho sàpiguen, hi ha l'empresa Salaida, que és la que té l'escola de música, hi ha, evidentment, els rebuts de la llum, els rebuts de telèfon, la despesa, evidentment, de correus, la nostra aportació a la Mancomunitat de municipis, en aquest sentit, doncs, pels temes que fan referència a la gestió i a l'eliminació de residus, etc etc. I és penso que això, aquest sistema i aquestes qüestions van posant al dia la tesoreria municipal, però sobretot per mi que és el més important i el que ens agraeixen totes les persones que estan en aquest moment treballant per nosaltres és que tinguin un pla de pagament al davant, que sàpiguen en què aniran posant, què aniran cobrant i com anirem treballant. És cert que durant aquests 2 mesos d'aquest deute o d'aquestes factures ja s'han fet pagaments, però no solament s'han fet pagaments, sinó que fins i tot amb una important quantitat, i perquè així ens ho van demanar alguns proveïdors, s'han fet els confirmings que han servit doncs, perquè molts d'aquests proveïdors poguessin ja cobrar en el seu moment i no patissin més del que estan patint les empreses en aquest moment. Deixin que li digui i li repeteixi també, perquè ho vaig dir en el ple passat, i penso que, i això són instruccions directes d'aquest equip de govern en els serveis de tesoreria, s'ha donat sempre prioritat i tenen prioritat tots els pagaments que fan referència a ajuts socials, per tant estem parlant de les ajudes a gent gran, per tant estem parlant de beques, per tant estem parlant d'ajuts urgents, estem parlant d'ajuts a persones amb discapacitats, etc etc. I això és prioritari per damunt de qualsevol cosa. Com és prioritari, i també deixi-m'ho que ho digui, que els hi vaig dir, per part d'aquest Ajuntament, i aquí sí que hi ha una diferència amb altres ajuntaments, i repeteixo, i tots estem patint econòmicament, no solament l'Ajuntament de Sitges, jo crec que amb vostès doncs, els interessa enfatitzar, però és un problema que va molt més enllà de l'Ajuntament de Sitges, per desgràcia, que el patim molt, tots els ajuntaments, però com els hi deia, a diferència d'altres ajuntaments, aquí en aquest moment s'està pagant tot el que són els nostres serveis i obligacions amb la Seguretat Social, perquè entenem que aquests drets, Déu-nos un guard, que qualsevol treballador per qualsevol circumstància no està cobert. Estem al corrent de tot el que fa referència als nostres pagaments amb l'agència tributària, per tant vol dir les corresponents liquidacions i, evidentment, com no pot ser d'altra manera i que es dona prioritat, a la nòmina dels treballadors d'aquesta casa. Però deixin que acabi una cosa i faci un retret amb la gent que va fer aquesta llei, que de la mateixa manera que començava dient penso que és bo per la transparència, penso que és bo pel bon funcionament de tots plegats, que periòdicament ens analitzem i puguem treballar, no s'ha complert allò que havia previst en aquesta, amb una disposició addicional d'aquesta llei. I no s'ha complert perquè era el que ajudava els ajuntaments a poder fer front a tenir que, o que quan arribessin en aquest punt, tothom pogués fer els pagaments corresponents. I la llei deia que mitjançant l'Institut de Crèdit Oficial instrumentalia una línia de crèdit per facilitar precisament els pagaments amb els plaços i formes que la pròpia llei deia. I per tant, això ens fan la llei, ens diuen que es crearà un instrument i al cap de 8 mesos encara no l'han creat. Bé, doncs això és una crítica que jo faig. Em sembla molt bé la llei perquè fa transparència, però els que han fet la llei, que també donin les eines, ja que allà la diuen que la posen, no me l'invento, jo no la demano, no, la pròpia llei ho preveu. Per tant, això no s'ha previst. Per tant, això també és una queixa que fem tots els ajuntaments i que aprofito des d'aquesta tribuna una vegada més reivindicar que es compleixi també la llei per part de qui la fan. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rafael Roig. Senyor Mas.
Sí, només una petita pregunta. Com que surt el llistat a l'informe de tesoreria municipal, surt el llistat d'aquestes de les 1.300 factures per centre gestor, però no surt per empresa que emet la factura. Si ens podria dir, Sitges Model 21, quina quantitat té pendent o quina quantitat suma les factures que emet durant aquests 6 mesos, perquè no tenim manera.
Miri, ara no em voldria equivocar, però més o menys, amb la, així ara recordant de memòria, pot estar al voltant dels 800.000 euros. Calculo jo més o menys, però li hauria de confirmar si li interessa a més precisió, perquè parlo de memòria, perquè com vostè comprendrà, un no arriba tant. Gràcies.